Després de la mort de George Floyd als Estats Units, asfixiat per la policia, ha esclatat la polèmica sobre la retirada de monuments i carrers dedicats a defensors de l'esclavitud. Una de les conseqüències de les protestes contra el racisme que s'han fet arreu del món han estat els atacs a diversos monuments.
Al centre de la ciutat anglesa de Bristol, els manifestants van enderrocar l'estàtua d'Edward Colston, un comerciant d'esclaus del segle XVII. Ahir mateix, als Estats Units, a Baltimore, es van enderrocar un altre monument de Colom i la presidenta de la Cambra Baixa, Nancy Pelosi, ha exigit que retiri del Capitoli 11 estàtues de confederats que suposaven el fi de l'esclavitud.
A Brussel·les, l'estàtua aquesta del rei Leopold II va aparèixer amb pintades antiracistes amb la inscripció Black Lives Matter i amb frases com aquest home va matar 15 milions de persones en referència a les morts causades durant la presència colonial belga al Congo.
I aquestes només són alguns dels exemples d'un moviment que demana la revisió i una resposta al racisme. Però més enllà de la polèmica entorn del monument a Colom, quina petjada va deixar als que van defensar i es van lucrar amb el comerç d'esclaus a Catalunya, concretament? Doncs en parlem ara mateix amb l'historiador Dani Cortijo. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Com estem? Bé, bé.
Molt bé, molt bé. Ganes de sentir-te, que feia molt de temps que no et sentíem. El Dani Cortijo, expert en Barcelona, altres Barcelones, ja ho sabeu. Com has passat el confinament? Bé?
Bueno, no, diguéssim que he treballat, per tant vol dir que he quadriplicat la meva jornada laboral.
Correcte.
Enhorabona, felicitats.
Molt bé, un mes, un mes. Escolta'm, parlem de l'esclavisme, n'hem parlat alguna vegada amb tu, tu en saps moltíssim, i en saps moltíssim de la relació de Catalunya i d'algunes famílies catalanes al voltant de l'esclavisme. Amb tu hem parlat d'Antonio López, ara hi tornarem també a Antonio López, però anem una mica enrere i parlem de l'esclavisme en general. Comencem amb la idea i la pregunta de si va arribar a ser legal a Barcelona, a Catalunya, i durant quins anys era legal tenir esclaus.
Sí, sí. Doncs a veure, en 1836 s'acaba legalment l'esclavisme a Espanya i durant uns 30 i escaig anys va ser una activitat que va ser totalment legal i a més es reconeixia perfectament qui traficava amb esclaus.
És a dir, m'estàs dient que després de l'abolició de l'esclavisme es va seguir comprant i venent esclaus?
Clar, qui va abolir l'esclavitud va ser els anglesos. Durant el període en què encara no s'aboleix Espanya, doncs hi ha tota una quota de mercat que s'assumeix per part de comerciants, no només catalans, sinó d'altres territoris de l'Estat, diguéssim. I el que es va fer, sobretot, és que quan es va abolir la trata d'esclaus, es van seguir venent esclaus igualment. Perquè una cosa és que no es pugui agafar i segrestar gent d'Àfrica per vendre-la, però altra cosa és que la gent ja estigui a Cuba, aleshores sí que te la pots vendre i comprar. Diguéssim. És com si provessin fabricar motos però la gent se les pogués comprar de segona mà.
Jo recordo una anècdota terrible, que era que en el moment en què era il·legal, diguem-ne, ja l'esclavitud, es feien inventaris de persones, però no es posaven 15 persones, es posaven 15 bonys o 15 sacs de carbó.
Sí. I de fet, sí, era una de les maneres de camuflar-ho. I de fet, fins i tot, hi havia gent que afinava les tècniques per... Quan, això ho havíem parlat una vegada ja quan parlant d'Antonio López, d'intentar encabir el màxim de càrrega, de càrrega humana, calculant que una part del passatge es moria.
Uau.
Per les condicions, o sigui que...
Sí, 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 bueno, sí, sí. Escolta'm, és que avui direm uau bastantes vegades al Dani Cortijo, perquè està acostumat cada vegada que ens explica alguna cosa d'aquestes. És a dir, perquè jo ho entenc, l'esclavisme dels catalans, és a dir, quan són més actius, sí, és quan els anglesos ho prohibeixen. Però això no vol dir que abans no hagin tractat i comerciat amb esclaus. És a dir, des de segles abans ja devien comerciar, no?
Evidentment, de fet, des d'abans que existissin els catalans, aquesta havia estat una terra d'esclaus i tot el món ha estat terra d'esclaus. Uh-huh. El tema és que a l'edat mitjana, el tema després comença, diguéssim, a l'edat mitjana sobretot entre musulmans i cristians, que s'anaven esclavitzant, era un toma i daca, per entendre'n, no? Uh-huh. Però després arriba un moment que comença a baixar i no és fins al segle XIX, en el moment en què les societats industrials comencen a tenir un excedent i a més necessiten productes a altres territoris, que comença un esclavisme a lo bèstia. Val? Hem d'entendre que l'esclavisme als europeus d'Amèrica, sobretot en part ben motivat perquè la mà d'obra indígena se'ls hi moria. i aleshores anant a buscar, diguéssim, parlant en com parlarien ells, doncs les races més resistents. A Cuba, per exemple, els indis taïnos gairebé es van exterminar a base de treball forçat. I aleshores el que van fer va ser anar a comprar africans, diguéssim.
I entre els africans tenien les seves preferències, també. Els que creien que els hi duraven i els hi aguantaven més i els que els hi duraven menys. O els que eren més rebels, entre cometes, i els que eren més pacífics, també, no?
Sí, sí. I a més, no sempre agafaven, diguéssim, de totes les d'una sola varietat, perquè una de les coses que utilitzaven perquè no hi haguessin rebel·lions a bord era agafar gent de diferents llengües, de diferents cultures, perquè fos més difícil rebel·lar-se.
I trencar família, separar família, suposo, també.
Bueno, és que era igual que ara fem amb el bestiar. No hi ha cap diferència. Se'ls considerava infrahumans, diguéssim.
Mare de Déu, estic flipant...
I encara res que els cristianitzaven, però... pobra gent, que érem salvatges, saps?
No, sí, tot això era per fer-los un favor. I això, tot això, com es reflecteix, diguem-ne, en la construcció de la ciutat de Barcelona?
A veure, seria molt agosarat dir que l'expansió industrial o de la burgesia catalana era exclusivament deguda a l'esclavisme, val? Hi ha gent que interessadament intenta vincular això per vincular-ho a temes polítics, Però sí que és veritat que una bona part de l'acumulació de capital ve de l'esclavisme. De fet, una de les famílies més importants de la burgesia catalana, jo m'atreviria a dir que potser és de les més importants, que és la família Güell, el senyor Joan Güell, que és el senyor que té el carrer, d'on va aconseguir els diners per després dedicar-se a la indústria i tot això, va ser obertament a la tracta d'esclaus i va ser un dels més destacats antiabolicionistes de l'esclavitud i un dels més ferms, diguéssim, espanyolistes en contra de la independència de les colònies. O sigui que, i després, clar, de Güell, surt Eusebi Güell, que està emparentat amb la filla d'Antonio López, i gran part dels monuments gaudinians modernistes importants que coneixem venen d'aquestes dues branques familiars. O sigui que sí que, si hem de parlar de la petja, no només d'homenatges, diguéssim, o sigui, Joan Güell també té una estàtua a Barcelona, a Rambla Catalunya, en Gran Via, però si hem de parlar de la petja, hauríem de parlar de la petja indirecta, no? Igual que ara diem, quan tanca la Nissan es perden llocs de treball directes i indirectes, doncs hi ha beneficis indirectes de l'esclavisme que repercuteixen a l'arquitectura, a la indústria, etc.
I en tot cas també la indústria, no vull posar més cometes, però parlarem, com deia el Dani, parlarem amb termes que devien fer servir ells, Això no vol dir que opinem això. Però la indústria de l'esclavisme no és només qui els porta amunt i avall i els compra i els ven, sinó que un cop a Cuba, per exemple, qui munta allà una indústria de sucre necessita tenir uns esclaus, és a dir, per molt que ell no els hagi portat, els comprarà i els farà servir.
Sí. De fet, està claríssim. Hi havia indústries, especialment la sucrera i sobretot els ingenios. Catalunya té molta relació, o sigui, sembla que només parlem de Cuba, però és que la relació entre Catalunya i Cuba era molt intensa, molt, No només pels negrers, diguéssim, sinó també per gent que anava a treballar directament a Cuba, fins al punt que alguna gent d'aquesta, que eren esclaus que anaven a Cuba, si tu vas a Santiago de Cuba, està ple de cartells de Debus Guard a les botigues, i la gent es diu Puig i noms així de cognom, i de vegades simplement treballadors que treballaven colmados i així, compartien feina amb gent que o bé eren esclaus alliberats o eren esclaus directament. I es parlava que els negres de Santiago de Cuba parlaven català. De fet, fins i tot hi ha una música cubana que diu allò de quien quisiera ser blanco aunque fuera catalán. Per dir que era una casta, sí. A part dels negres, també hi havia, per entendre's, no?, treballadors cutres i correles que eren catalans, també.
I, Dani, hi havia també catalans que anaven fins a l'Àfrica, capturaven persones allà, se'ls emportaven a Cuba, o això era una feina bruta que feien altres?
I... No. De fet, això se n'encarregaven directament els capitans dels vaixells. I alguns coneguts, per exemple, eren un senyor que es deia... Joan Mas Roig o el seu germà Pere Mas Roig, que aquests eren capitans de vaixells i havien estat detinguts fins i tot un cop pels anglesos, la trata d'esclaus era il·legal per portar gent.
Mas de la família Mas d'algú que coneguem com Artur Mas? Això està contrastat?
El rebesavi d'Artur Mas era el Joan Mas i Roig. Però jo també dic una cosa, a veure, Artur Mas té les seves coses criticables, però no té la culpa de que el seu wasabi fos negre, tampoc, eh?
Totalment.
Ho dic perquè hi ha una frase que es diu entre historiadors, allò de tota història és història contemporània, no? I sobretot ara, quan revisem el passat amb fets com aquests i tot això, si ara ens molesta una cosa, per exemple, l'esclavisme, vol dir perquè ara mateix, per exemple, hi ha certes comunitats negres, doncs, que estan discriminades. Per tant, algú ens pica d'aquell passat, diguéssim. O sigui, però alhora, home, si tu li tens mania a l'Artur Mas, li pots criticar moltes coses. No. Però el que hagi fet el seu avi, m'entens?
Absolutament.
El seu rebesavi.
Absolutament. No té res a veure una cosa amb l'altra, però potser sí que el que és més molest com a societat és que haguem tapat això com si no existís. Perquè no tenim cap lloc que ens ho recordi. Jo vaig anar a Liverpool ara fa poc i tenen un museu de l'esclavisme amb noms i cognoms de companyies i d'empresaris dedicats a això de la pròpia ciutat de Liverpool com a recordatori del seu passat sense vergonya, de dir, o sí, o amb vergonya.
Exacte.
Però en tot cas, aquesta és la realitat. En canvi, aquí a Catalunya i a molts altres llocs, evidentment, ens hem dedicat bàsicament a oblidar, a no pensar-hi, i l'indiano era aquella persona encantadora que anava allà i tornava forrat de duros i no havia fet res de dolent. I dius, home, aquesta imatge també és massa ensucrada.
Clar, jo t'anava a dir, ara comentàvem totes les, diguem-ne, els rastres catalans a Cuba, i aquí n'hi ha ben pocs. De rastres cubans.
Home, Déu-n'hi-do, de rastres cubans.
Què vols dir? La
rumba mateixa ha vingut i ha tornat,
Digues, explica-ho, Maria.
Digues.
No, res, que deia que en general el passat colonialista es tendeix a tapar, no? Igual que s'ha tapat això del tema de Guinea Equatorial.
Ah, clar.
Doncs aquí es té molt poc present.
Sí. Per això, per què s'ha fet aquest exercici d'ocultació del passat, bàsicament? Per...
Bueno, en part és un exercici buscat pels propis indians, eh? O sigui, si aquesta gent té estàtues i té monuments, vol dir perquè aquesta gent, que van ser tan bones persones que tot el patrimoni que tenien se'l van endur, va ser perquè, com deien a Cuba, com vaig estar allà, los corrimos a machetazos, m'entens? No van venir aquí per reinvertir a Catalunya perquè volien, sinó perquè van marxar. Aleshores, tot aquesta, els diners que van invertir aquí, una part dels diners va servir per glorificar la seva figura. O sigui, molts indianos d'aquí el que feien era invertir molts diners en causes benèfiques per quedar com els bons de la pel·lícula, diguéssim. Però tampoc tenien gaire escrúpols, eh? No creguis que es penedien del que havien fet.
I no hi ha una doble mirada, no hi ha una mica d'hipocresia, per exemple, amb això que va passar amb Antonio López, després de molts anys d'ocultació, al final el clam és massa gran com per derrocar la figura d'Antonio López, que era, es deia que havia estat esclavista, havia transportat esclaus amunt i avall en la indústria, després havia estat mecenes de Jacint Verdaguer, etcètera, etcètera, per arrencar una mica la seva imatge, però clar, estem parlant d'Antonio López, un empresari que és un senyor que venia, si no m'erro, era gallec?
Sí, no, era de Cantàbria, era.
Era de Cantàbria i va venir aquí, no? D'acord, amb algú de fora que ve aquí com si fos algú dolent, però clar, amb els catalans no ens hi hem posat igual. Tu estàs parlant de la família Güell i hi ha una estàtua i ningú ha dit ni asa ni bèstia de l'estàtua de Güell. Per què? Perquè és nascut aquí.
Jo no aniria tan enllà, eh? Jo diria que aquesta operació de neteja, més enllà de si és el Comillas o és el... Perquè al final ja et dic, els Joan i Güell acaben parentat amb la filla del marquès de Comillas, eh? Jo crec que el fet de... O sigui, realment, si tu veus el valor arquitectònic que té el modernisme, per exemple, això deixa boca pelada a tothom. El que jo sempre he dit, i ho he dit sempre, que això... O sigui, no vol dir que ara carreguem la Pedrera i la Casa Batlló i el Palau Güell, però sí que és veritat que s'ha de contextualitzar. O sigui, sembla que el modernisme, en aquell moment tothom anés amb barrets de copa alta i tothom fos ric, no? Però també hi havia una classe obrera industrial en aquell moment que estava explotada per aquesta mateixa gent i ho passava malament. I no seria possible aquesta riquesa sense aquella pobresa. Sí. Per tant, simplement, jo crec que hem de veure el quadre sencer, no? Perquè la mateixa frase que justificaven a Franco, justifiquen també, de vegades, doncs, corrupció de polítics com Jordi Pujol, així. No, és que ha fet molt. Ell ha fet molt per Catalunya, ho ha fet molt per Espanya, ho ha fet preses, ho ha fet per... Una cosa no treu l'altra, m'entens? O sigui, no sé, Hitler també era vegetarià i li agraden els animals, m'entens? Si ens posem així... El que passa és que simplement una cosa és la memòria i l'altra és la història, no? I sempre que hi ha un problema de memòria, ens trucava als historiadors, que està molt bé, perquè quasi mai truquen als historiadors, ja sé que vosaltres ho feu, eh? Però quasi mai es truca, però jo crec que el tema de la memòria és una cosa que hem de resoldre tot, no només als historiadors, que és quins referents o quins records volem tenir nosaltres, val? Que la família Güell hi ha de tot a la família Güell, eh? Però que Joan Güell va ser un esclavista, això és una cosa que se sap bastant.
Que no, Antonio López també havia estat... Dani, no, se sap entre se sap segons no. quins cercles. La meva mare no ho sap.
Clar.
Ni jo.
Bueno, jo el que dic és, a veure, ara no ho sé, però si la gent que parlés d'història fossin els historiadors, potser otro gallo cantaria, m'entens?
Això passa amb tantes
no,
coses.
És que és una doble culpa.
Titulitis, Dani.
Com? No, és una doble culpa, en el sentit de potser els historiadors no ens hem sabut la divulgació de vegades quan anava a la carrera era com una cosa dolenta, no? Mm-hmm. És com bajar a la prole, no?
Mainstream. Estàs fent el disco comercial.
Banda, sí, l'historiador normalment no s'abusa gaire dels historiadors perquè ens deixeu un micro i comencem a xerrar i no callem.
Això és veritat, ara fa estona que ho penso.
Sí. En canvi, els periodistes tenen una bona capacitat de síntesi i de comunicar i de veure l'interès en un tema. Mm-hmm. Val? Potser hem d'aprendre els uns dels altres una mica, en comptes de tirar-nos pedres i ajudar-nos, que cada cop passa més, també.
Totalment.
De fet, estem parlant aquí periodistes amb historiadors.
Sí, és això, però per arribar a algun lloc, és a dir, si a moda de conclusió, si et sembla, amb el tema de l'esclavisme o amb el tema del genocidi, del, com tu diria, de la destrucció d'altres comunitats, tu creus que Espanya i Catalunya haurien de fer un exercici de revisionisme i ja no dic de demanar perdó, però com a mínim de fer més evident que hi ha certes coses que van fer tots dos que potser s'haurien d'explicar més?
A veure, hi ha dues coses. Una cosa és fer història i l'altra és fer propaganda, no? Aleshores, si el que fas és història és remenar tot el passat i explicar-ho tot. Si el que fas és propaganda, el que fas és només agafar la part que t'interessa, no tota. Per tant, a veure, si el que volem és fer història de veritat, el que hem de fer és explicar la història amb els seus pros i els seus contres. I, evidentment, el passat de totes les societats té punts foscos i punts supercèlebres. I les societats som hereves de lo bo i de lo dolent. Això vol dir que ens mortifiquem? No. Però això tampoc vol dir que ens hàgim de sentir orgullosos del passat esclavista. Sí, entre poc i massa. Sí, jo crec que si hem de retirar monuments, doncs es retira, es parla, però no es fa per un fet de marcar-se la medalla de treure el monument. És que això, el que... Lo bo de treure el monument no és treure-lo, no. Treure el monument també és història, O posar-lo, perquè és una part del discurs públic. Lo que és important és que es faci aquest debat, més enllà de si es treu o no.
D'acord.
Sí.
Sempre apassionant el que ens explica el Dani Cortijo. Ara estaríem molta més estona al voltant de... Jo, de veritat, un altre dia ho parlem, però a mi m'agradaria que hi hagués un museu on s'explica l'origen de les fortunes, de les grans fortunes del país, per exemple. A mi m'agradaria, per saber més, que no t'hagi de trucar cada vegada perquè ens ho recordis. Perquè sembla
jo,
que
Roger,
tinguis tu el
secret.
Jo, Roger,
saps que és un tema que m'agrada perquè... Estirant del fil, sempre tot acaba sortint d'algun lloc una mica turbi.
Sempre? Sí. No. Un no pot fer una gran fortuna si al darrere no hi ha un petit o gran crim. Això és bastant així, eh?
Et pots forrar, honradament, però podrir-te de diners molt, sí, és molt difícil, eh?
És molt difícil. Dani Cortijo, seguiu-lo a tot arreu, i pel carrer també. Una abraçada.
No,
Dani.
Amb distància, seguretat, sisplau.
Adéu, que vagi bé. Adéu.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia.